els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Doncs ara sí, no perdim més temps. Avui estem amb el professor Manonelles, teníem moltes ganes de trobar-nos amb ell. Jo no sé, Manuel, si havíem comentat, sí que ho havíem comentat, però aquestes primeres setmanes amb Donald Trump al capdavant del govern dels Estats Units, diguem, una paraula, tu has dit Dragon Khan, eh? Uh-huh. Dragon Trump seria, eh?
Dragon Trump, fins ahir era Huracà Trump.
Va, això és...
Però ara ja és Dragon Trump. Perquè quan veus, per una banda, el que ha fet amb les tarifes de Mèxic i Canadà, quan veus, diguem-ne, la diversitat, no? I doncs veus que hi ha un tema d'estabilitat aquí.
Clar.
Perquè, per una banda, és un senyor que és capaç d'activar uns arancels que generen un inici de crisi econòmica, una caiguda de borses i tal i que qual, fins i tot caiguda de criptomonedes, es comença a generar un pànic global davant d'un possible procés que ens pot portar a la recessió, i al cap d'unes hores resulta que tot anava de que convèncer que els mexicans es pleguessin més Guàrdia Nacional per controlar la frontera i que els canadencs despleguessin uns quants helicòpters més per controlar la frontera i ell pogués dir que havia fet un superacord, no? Un superacord que encara no s'acaba d'entendre. També diu que és temporal, no? Però, clar, el nivell de l'amenaça pel que s'acaba aconseguint, excepte que realment es vulgui aconseguir més coses, doncs fa que tot tingui poca coherència. Jo crec que les caigudes de la borsa que s'activen a partir del moment que hi ha l'anunci dels arancels, sobretot s'activen perquè els mercats, que jo no sóc un gran defensor dels mercats, però els mercats no entenen el que està passant, perquè s'estan prenent decisions que són incoherents. Clar. Ja no és un tema de la por de la inflació i de les pèrdues econòmiques que generi això, sinó que es troben davant d'un senyor que pren decisions que són incoherents o que són directament impossibles, no? I quan tu tens la percepció, doncs, que, bueno, potser és una tècnica de negociació molt agressiva a la que no estàvem acostumats, et surt amb lo de Gaza, no? I llavors dius, bueno, no és una tècnica de negociació perquè aquí no hi ha res que s'estigui negociant, perquè s'està parlant de coses que no són possibles, que no són factibles. I aquí el que em fa patir també, que a més ell no té el poder de fer. Llavors ell està fent propostes assumint que Estats Units té un poder que no té.
Ja. Yeah.
I per tant, de nou, són brindis al sol, són tècniques de negociació molt estratègiques que no som capaços d'entendre, o simplement una persona que ha perdut el control.
Mira, ara en parlarem, abastament, però deixa'm preguntar-te, perquè això crec que no t'ho hem preguntat mai. Manuel, tu t'has trobat, havies analitzat alguna vegada un personatge com Donald Trump, un líder polític d'aquestes característiques, o no?
Diu, no. No. Diguem-ne, a més, el Trump el coneixíem de mandats anteriors i era un personatge perillós, però que hagués arribat al nivell... A veure, clar...
I president dels Estats Units.
També Putin n'ha fet de molt grosses, no sé si m'explico. Sí. I d'altres n'han fet de molt grosses, tampoc. Ara farem veure que el món està tot emmoquetat i tot és un paradís. El problema és que portem dues setmanes amb Trump.
Yeah.
Ell va prendre possessió fa...
I que cada dia ens dona... Un titular.
Llavors, sí que és cert que aquest plantejament, i jo l'altre dia també ho comentava, de la teoria del gat a la nit de noces...
Ai!
Bueno, aquesta és una teoria... A veure, això té una història, diguem-ne. Trump ha sortit de l'OMS,
sí.
Val? Però Reagan ja havia sortit de la UNESCO.
Sí.
I va començar la Thatcher perquè sortís de la UNESCO, etcètera, etcètera. Llavors, ja ve tot un procés... I en aquells moments, quan va arribar el Federico Mayor Zaragoza, que era director general de la UNESCO, ell l'havia explicat més d'una vegada aquesta anècdota, no? Llavors, ell treballava bastant per intentar revertir el cas del Regne Unit, perquè si el Regne Unit tornava a la UNESCO seria més fàcil que a la llarga tornés a Estats Units, no? I amb tot això, al final primer de Thatcher, després de John Major, i ve Tony Blair, i era el primer Tony Blair que després va canviar... I en Federico Mayor va treballar molt amb ell, amb el seu entorn, i estaven preparant Dutor per fer el retorn a la UNESCO quan Blair assumís el paper de primer ministre, i el Tony Blair li diu, mira, això és com el gat la nit de bosses, la nit de noces, no? Like the cat in the wedding night. Diu, la nit de noces tu entres a l'habitació, a fer el que toca la nit de noces,
sí.
I de cop i volta veus que la teva nova dona, que la teva dona té un gat i que dorm amb un gat. Llavors tens dues opcions. O tires el gat per la finestra aquella nit,
sí.
O el gat es queda la resta de la vida. No? Hi ha coses que s'han de fer...
al moment que toca.
Eh? I quan, hi han coses que quan tu te'n... I quan parles doncs, de presidents, sí. Sigui de president del Barça, sigui de president dels Estats Units, sigui presidents, hi han coses que s'han de fer al moment. Una, perquè o fas llavors o ja no ho podràs fer mai. Yeah. No? Llavors, aquesta és una teoria clàssica que sempre es parla dels 100 dies, però sí que hi ha un conjunt de decisions que tenen una certa racionalitat, que sobretot si són més radicals, tal, tu les fas al moment perquè tampoc ningú podrà reaccionar, diguem-ne. Perquè tu acabes de prendre possessió, aquest és el nou president, doncs, bueno, una altra cosa és que aquesta decisió tu la prenguis al cap d'un temps, no? I és el que va fer el Tony Blair, i el Tony Blair va entrar al Downing Street i l'endemà d'haver entrat, truca al Federico i diu, it's done, ja està fet. Ara... El Regne Unit ha entrat a l'UNESCO. Si el Tony Blair hagués esperat uns mesos a fer-ho ben fet i tal, hi hagués hagut temps que es preparessin les contramesures, no? Llavors, això té un cert sentit, el problema és que tot el que diu no en té de sentit, no? Llavors, ella està en aquella fase dels dos primers anys fins a les midterms, i a partir de les midterms doncs tothom començarà a parar a pensar en el seu successor, ja no se centraran en ell, etcètera, etcètera, però és que estem parlant de dues setmanes.
No, clar, és que ens està regalant, bueno, regalant no seria el web. Ara parlarem justament del que ens estaves dient, de si Donald Trump, o si ja no seria, vol tenir el control de Gaza, sinó si és que pot tenir el control de Gaza.
Dius que we own it, dius, és nostre, dic, ah, molt bé, jo també començo a dir, pues mire,
això
és una mica allò del Chávez, expropiese. Sí. No funciona així, perquè el Chávez, com a mi, que no ho feia bé, però ho feia dins del seu país, allò no és el seu país. Vull dir, ell no té el poder, no té la capacitat.
Ara ho acabarem de parlar, però és que aprofitant que tenim el Manuel, clar, que tenim moltes coses per parlar amb ell, deixa'm preguntar-te per una de les notícies que, malauradament, ahir coneixíem, que és aquest tiroteig, Manuel, en una escola d'adults a Suècia, que va deixar 11 morts i diversos ferits. Que la policia creu que l'atac no tindria motivacions terroristes i apunta que l'autor dels trets és un de les persones que ha mort. Quina creus que va ser, no?, la motivació de l'atacant?
Si no ho sap la policia, jo tampoc ho sé, diguem-ne, no? El que sí que és un fet molt greu, que fa pensar molt en una situació en paral·lel que està passant a Suècia, diguem-ne, d'un problema molt important de seguretat, resultat d'aquestes màfies de la droga, doncs, que s'han sigut capaces d'infiltrar-se, doncs, fins i tot es diu que certs sectors de la policia, de diferents ministeris suecs, i que hi ha un problema molt seriós des del punt de vista de seguretat pública que afecta punts específics del territori. Ja ho vaig dir, jo aquest estiu vaig estar a Suècia i on vaig estar perfectament bé, sense el més mínim problema de seguretat ni de res, ans al contrari, no? Però cert que aquesta problemàtica, i ara el gran debat que té la pròpia policia sueca, que té la pròpia societat sueca, que té els pobres serveis d'intel·ligència sueca, és acabar d'escatir si aquest cas està vinculat amb aquesta onada de violència i de descontrol que hi ha a Suècia, perquè el mateix govern suec ha reconegut que hi ha petites parts del territori que no es controla, perquè són llocs on la policia no entra habitualment, hi ha 60 zones del país identificats, siguin barris, siguin petits municipis, o si això és un fet aïllat, que en tot cas es lligaria més amb una tendència molt malaurada que estem veient, on Europa, a poc, va fent la mímesis, no?, d'aquests situacions molt més habituals als Estats Units, no?, d'aquests atacs amb morts múltiples, i que veiem que en els últims temps s'està repetint. No fa massa, doncs, vam tenir un cas similar a Finlàndia, no fa massa també n'hem tingut algun a Eslovàquia, i per tant, malauradament, veiem que això està passant, no?, i que aquesta mímesis es va repetint. La veritat és que hi ha tan poca informació sobre l'autor, sobre les víctimes, que la resta és especular, no? I ara el gran dubte és aquest. Si això es pot vincular a la situació de violència i de descontrol, diguem-ne, vinculat a les màfies de la droga que hi ha en aquests moments a Suècia i que en aquests moments a Holanda, i que és un problema a nivell europeu, no? A Suècia hi ha un nivell més elevat, segurament que té a veure també amb una cultura d'un país, amb una legislació d'un país. Suècia és un país molt particular que, per exemple, quan hi va haver el confinament, ells no van aplicar el confinament. No el van aplicar perquè són suecs i són com són, i perquè, a més, quasi bé la meitat de les unitats familiars són
una persona.
Una persona, i perquè, a més, el seu epidemiòleg deia el que deia, però és que tampoc hi havia la legislació.
Per poder-ho executar.
Perquè a Suècia no hi ha lleis on el govern pugui obligar a la seva població a fer coses. perquè ve d'una tradició centenària on mai hi ha hagut la necessitat. És una llarga democràcia, amb un sistema basat en el consens, on tenen tots els seus problemes, i el mateix li passa a la policia. La policia no era una policia que estava preparada, doncs, per fer front als problemes d'una societat que no eren del nivell de la virulència, ni del nivell, diguem-ne, de l'agressivitat, ni del nivell de la intensitat que té ara. No? I, per tant, per una banda, doncs, s'han de fer els canvis legislatius que els estan fent, per l'altra hi ha d'haver un canvi de cultura en la policia i en la forma d'actuar de la policia, i després es troben un problema que és transnacional, no? Perquè es troben tot el tema aquest dels, també de la banalització de la violència, no? Tot el tema de l'ús de menors doncs per anar a fer de sicaris, perquè, clar, si tu tens 17 mesos i tens tal, 17 anys, i si tu encara no has complet els 18 i fas el delicte, doncs sí, la pena serà molt diferent menor, que si ets menor, que això s'està exportant cap a Dinamarca, i, per tant, realment hi ha un problema. Però què hem d'entendre, no? Que jo a vegades també ho sento en certs debats, que és quan es parla del dramàtic problema de la vivenda a Barcelona, però a tot el país, aquest problema està passant a tota Europa. No només ho podem parlar com si fos un problema que està passant a Barcelona, o a aquest barri de Barcelona, o a aquest barri de Girona, on sigui. És un problema a nivell europeu, com un problema de problemes de seguretat vinculats a la droga, que aquí estan passant, però que estan passant com estan passant a tota Europa. I que això no vol dir, almenys des del meu punt de vista, que en aquests moments, en el cas de Catalunya, que en el cas de Suècia és diferent, i a més està circunscrit a certs àmbits i a certs sectors, hi hagi una crisi de seguretat al país o a la ciutat, que jo no crec que sigui, i que hi ha molta gent interessada a fer veure que sí.
A un altre relat. 11 i 20 minuts. Ens queden res, uns minuts per arribar a dos quarts. Estem compartint aquest temps d'anàlisi amb el professor Manuel Manonelles, expert en analista de relacions internacionals i també professor de Blanquerna, que, per cert, que no t'he preguntat ni com has començat aquest semestre.
Bueno, comencem la setmana que ve. Per tant, el que són estricto sense les classes, la setmana que ve.
I com ho encares?
Bé. Sí, amb optimisme, com sempre, diguem-ne, i amb ganes d'aprendre.
Dit això, és que ja no sé si riure o plorar, ens està acostumant, ara ho dèiem, reprenem Donald Trump, perquè ens llevem cada matí amb noves declaracions del president dels Estats Units. Vol fer la franja de Gaza. Ha dit textualment aquesta nit Donald Trump la Riviera de l'Orient Mitjà. Ho ha dit en una trobada amb el primer ministre Israel, Benjamin Netanyahu, i la frase anava precedida de "no vull ser graciós ni un llestet".
És que així estem. És clar, el problema que tenim és un problema d'una agenda molt radical, però que està vinculada amb una absoluta incertesa. I que en aquests moments no tenim els paràmetres per entendre cap on es vol anar, i que en el fons, a mi el que em genera més dubtes és perquè es fa un conjunt de propostes que van totalment, des d'un punt de vista racional, ja no des d'un punt de vista ideològic, en contra del que ell diu que vol fer. Si ell vol fer Amèrica més gran que mai, però el que està fent és construir una Amèrica que d'aquí 2, 3, 4 anys tindrà més enemics que mai. Vull dir, és impossible que Amèrica o Estats Units surti reforçat d'aquesta política, perquè l'únic que està fent és generant anticoses. Estem parlant d'un senyor que fa una cosa que no s'havia vist mai, però no amb ell, sinó amb qualsevol tipus de règim, excepte que tornis a règims, jo que sé, de la història antiga, en el que ell tracta igual de malament els enemics que els suposats aliats. Llavors, Estats Units no té un poder omnipotent a tot el món on pot fer tot el que vol. L'hegemonia d'Estats Units es basa en un sistema internacional que ell està desmuntant, o que vol desmuntar, però que va crear els propis Estats Units. És a dir, el sistema internacional actual, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, on tenen la seu? A Washington. Perquè va crear Estats Units. I un dels instruments que ha fet Estats Units, doncs, per poder ser la superpotència tot aquest temps, és aquest sistema internacional que li anava a favor. Les Nacions Unides on van posar la seu? A Rio de Janeiro? A Beijing? No, està a Nova York. No? I, per tant, ell vol fer Amèrica més gran, però vol fer desmuntant el sistema internacional que ha fet possible, no dic que sigui causal, però que ha fet possible que Estats Units visqués l'època de major poder en la seva història, ho vol fer enfrontant-se amb tots els seus aliats. I si tu t'enfrontes amb els teus aliats, com voldràs projectar el teu poder al futur? Si tu t'enfrontes amb Canadà... Perquè, a veure, expliquem-ho. El món pot viure sense Estats Units. Estats Units no pot viure sense el món. I això sembla que el senyor Trump no ho sàpiga. Llavors, ell diu, no, és que farem i tal, i llavors, i tot això ho pagaran uns països molt rics que viuen allà. Doncs els països molt rics d'allà no pensen pagar absolutament res, no? I per tant, no sé quin és l'objectiu d'aquest teatre de l'altre dia, quan està clar que ni els que hi viuen ho acceptaran, ni els països veïns ho acceptaran, perquè ell, d'aquí quatre dies, hi va el rei de Jordània. El podrà pressionar tant com vulgui, però que el rei de Jordània té una opció. Continuar sent rei de Jordània o no? Si ell accepta això, deixarà de ser rei de Jordània. La seva població no ho acceptarà.
No ho acceptaria mai.
És que és inviable.
És inviable.
Perquè és que, a més, Jordània ja té una quantitat de refugiats.
Clar. Clar, però, Manuel, que es vegi...
Egipte tampoc ho pot acceptar de cap manera.
Que es vegi ell amb aquesta potestat de dir farem fora els palestins. És que...
Hi ha un problema de desconnexió amb la realitat, excepte que estigui fent un farol. Però aquest farol és tan gran que jo crec que... Bueno, veurem els propers dies això com acaba agafant una nova... Perquè és que ja tothom ha dit que no, la Xina ha dit que no, Turquia ha dit que no, l'Aràbia Saudita ha dit que no, Iran ha dit que no, Europa, si no ho ha dit, és perquè està cagada per quan venien els...
Mira, deixa'm anar a Europa, perquè ens queden pocs minuts amb el Manonelles. Ara que ho deies tu, parlaves d'aquests arancels, què passarà? Europa com reaccionar? Perquè també s'ha parlat moltíssim d'això.
Bueno, aquí hi ha un tema. Pensar pel Trump què és Europa.
Va.
Perquè és que no ho sabem. Perquè què farà? Posar arancels també als seus amics? Li posar arancels a la Meloni? Perquè si ell vol, o el senyor Musk vol, fer avançar l'extrema dreta a les eleccions alemanyes o a les eleccions franceses, els alemanys i els francesos votaran els aliats d'un partit polític que el que està fent és generar problemes. Per tant, la qüestió és... Ell pensa en tomar la qüestió d'Europa des de la perspectiva de la Unió Europea o pensa fer trossejat? Perquè aquí hi ha un altre tema. El país més exposat de tots, en cas d'arancels, es diu Itàlia. El país que patiria més, que té una balança comercial percentualment, no en quantitats, diguem-ne, més deficitària a favor d'Itàlia, per tant, en contra dels Estats Units, i amb qual se suposa que els Estats Units hi hauria de tenir més grenya, és Itàlia. I, a més, és Itàlia, és el país que té la despesa militar més baixa d'Europa, que no la pot pujar, perquè no té els números per fer-lo, i que, a més, els que estan més en contra d'incrementar la despesa militar són els que voten la Meloni. No? Per tant, tot això com ho farà quadrar? Ara, que és una nova amenaça per Groenlàndia, Groenlàndia no es vendrà. Ara, ell pretén realment comprar Groenlàndia o ell pretén arribar a un acord per qual li deixin instal·lar bases militars i que les empreses americanes que vagin a explotar, diguem-ne, els recursos naturals ara, que no es poden explotar, tinguin un tractament especial. El problema és que no sabem realment el que busquen.
Però potser aquest és el problema de Donald Trump, que aquesta manera que té de comunicar-se, que al final, no?, és això que tu deies, que ens està marcant un farol...
O no.
O no.
Perquè, és clar, un senyor que està obsessionat, em dic botardades, com que el Canadà ha de passar a ser el 51è estat, que es vol quedar al Canal de Panamà, que es vol quedar a Groenlàndia, ara diu que la granja seva és nostra, la granja de Gaza és we own it. I en base a què you own it? No? Veus que hi ha una part de la seva psique que està obsessionada a l'expansionisme territorial, que en teoria és totalment contrari amb aquell principi que ell defensava parcialment aïllacionista, tot i que ell sempre ha dit que ell no era aïllacionista. No? I, per tant, estem davant d'una situació molt incerta, perquè cada vegada que es generen petites certeses, ell les destrueix. No? És a dir, un cop hi va haver l'acord amb Mèxic i amb Canadà, doncs semblava, bueno, potser ja comencem a veure per un paràmetre, no? D'una negociació molt dura per aconseguir coses, no? Però l'endemà et diu això. No? Llavors, t'entra el dubte de si la decisió o l'anunci que ell ha fet sobre Gaza, perquè a més tot plegat sembla que no hagi estat consultat ni amb l'entorn ni amb ningú.
No, perquè, perdona, o sigui, la cara, has vist les imatges?
No, no les he vist. He llegit la crònica perquè he preferit no veure-ho.
Al darrere, la cara que tenia aquella dona era un mapa,
Bueno, doncs això que respon a interessos del país, a interessos personals...
Personals, sí.
Perquè què li han promès amb ell? O que ja li han dit que tot seran torres d'hotels Trump o no hi anirà ningú? Perquè quan ell diu que faran allà una cosa magnífica, on tota la gent del món, tota la gent del món hi voldrà anar a viure, ja et dic jo que no. No sé si m'explico.
Mira, Manuel, hem de deixar aquí. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Ens ha acompanyat el professor Manu Nelles, analista i expert en relacions internacionals i professor de Blanquerna. Quan ens tornarem a veure, ja haurem començat aquest nou semestre, per tant, ja ens podràs dir alguna cosa més.
Sí, sí, el problema és que has d'anar allà amb cara de fer veure que entens el que està passant, no? Perquè es representa que tu els vas explicant com funcionen les relacions internacionals i en aquests moments és difícil.
És que si no ho saps tu, Manu Nelles, gràcies.
A vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.